Al matí, amb Raquel García.
Avui és el Dia Internacional contra l'Homofòbia en el futbol. El 19 de febrer és el dia en què va néixer Justin Fashanu, el primer futbolista que va fer pública la seva homosexualitat. Britànic d'origen nigerià, Justin va fer carrera en el futbol anglès i va arribar a jugar en més de 5 equips. Al maig de 1998 es va treure la vida fruit d'una profunda depressió pel calvari motivat per la pressió de l'entorn esportiu contra la seva homosexualitat. A Sabadell ho hem commemorat a la Nova Creu Alta aquest passat diumenge en el partit del Sabadell contra el Villarreal B. Saludem per això els principals implicats en aquest acte. L'Anna Navés, que és vicepresidenta de màrqueting i comunicació del Centre d'Esport Sabadell. Bon dia, benvinguda.
Ben, gràcies.
També ens acompanya en Lino Gutiérrez, president de l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell i també de comarca i excapità del Sabadell. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I per últim tenim a l'estudi el nostre company, en Pau Vituri, director del programa Sabadell en Joc, que retransmet també els partits a la nostra emissora. Bon dia i benvingut.
Hola, Raquel, què tal?
Si et sembla, Pau, doncs com no disposes de gaire temps,
no,
perquè tens
no.
molta feina, fes-nos 5 cèntims de com va anar la jornada contra l'homofòbia, anomenada Fes-li un gol a l'homofòbia, a l'esport hi juga tothom.
Ara ho explicaran segur millor també el Lino i l'Anna, però recordo que jo l'any passat, que ja estava al club, doncs ja vam fer una jornada molt, molt similar. Que és en aquest partit, aquest any ha coincidit amb la visita del Villarreal B, doncs es llegia un manifest en els minuts previs del partit envers en aquest cas l'homofòbia en el món del futbol. Però vaja, també recordo que hi havia una exposició l'any passat a la Nova Creu Alta, que també està present aquest any, diria que fins al dia 21, on s'explica a través d'uns fets cronològics doncs, com ha evolucionat en els últims anys l'homofòbia en el món del futbol. Però vaja, em quedo amb un detall també, perquè també és una qüestió que vam posar en marxa l'any passat amb l'Anna, i és que el capità del Centre d'Esport Sabadell portava com a braçalet, el braçalet del capità, que en aquest cas va ser Pedro Capó, era un braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí, que representa també doncs, la bandera del col·lectiu LGTBI. Per tant, doncs, trobo que en aquest cas, per segon any consecutiu, doncs, un acte genial per donar visibilitat a aquest aspecte. I abans de començar el partit, doncs, es llegia, com dèiem, aquest manifest. Aquí tenim un dels protagonistes, el Lino Gutiérrez. I si et sembla, doncs, Raquel, m'escoltar primer un trosset d'aquest discurs i ara ho comentem.
Vinga.
Des de l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell i Comarca mostrem el nostre compromís adquirit pels clubs esportius de Sabadell. Avui fem presència per commemorar el Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol, perquè tenim la plena convicció de que tothom ha de ser lliure i es mereix el màxim respecte, sigui quina sigui la seva orientació sexual o la seva identitat o expressió de gènere. Fer-ho possible és responsabilitat de tothom.
Aquesta era una part del discurs del Lino, però va parlar també doncs, el fundador i expresident de Panteres Grogues, el Joan Miró, que és l'entitat que supluga doncs, practicants d'aquest esport de forma lliure i distesa, i que també va llegir, doncs, com diem, el manifest.
Ja són molts anys que Sabadell dona la mà a Panteres Grogues per posar sobre la taula la importància d'erradicar l'homofòbia en el món del futbol. Que si bé de forma subtil, trobem en general en tot el món de l'esport. Sincerament, la veritat és que després de tants anys ens agradaria deixar de venir, però malauradament les circumstàncies no són com ens agradaria i encara és necessari que vinguem. És difícil fer veure l'homofòbia al món del futbol, ja que fins ara, i això que estem al 2019, encara no hi ha hagut cap jugador de futbol professional en tot l'estat espanyol que hagi parlat obertament de la seva homosexualitat.
Doncs ara escoltàvem, no?, en Joan Miró, que feia aquesta reflexió que cap jugador, cap ni un, en tot l'estat s'ha declarat homosexual. És estadísticament impossible. Què en penseu? Per què encara? Doncs continua sent un tabú. Lino.
A veure, està claríssim que en general és un tema complicat, difícil, i quan algú d'alguna manera, com diuen ells, surten de l'armari. És una frase que jo crec que es pot dir molt clarament. Si estàs exposat mediàticament parlant al públic, és molt difícil que algú surti i accepti aquest tema, no? I més, suposo que més al món del futbol, que costa molt. El món del futbol es barreja moltes coses i, bueno, jo que jo sabia, com es diu al manifest, no sabem de ningú que públicament hagi sortit. Jo crec que quan t'exposes públicament és molt complicat, perquè la gent és molt... Som en general molt dolents i és molt difícil.
Doncs escoltem a Toni Travieso, que és l'actual president de Panteres Grogues, entitat amb més de 1.000 socis i sòcies, que creu que les raons d'una o d'un professional per no sortir de l'armari són dues.
En el món del futbol professional tenim moltes i molts jugadors professionals que potser són homosexuals, però no es declaren obertament homosexuals, potser per dues raons. La primera, per tema patrocinadors, que els patrocinadors no ho veuen políticament correcte i en determinada mesura podrien treure-li el patrocini. I per altra banda, les directius dels clubs, que estan en les mateixes condicions, que pensen que, no, que ser homosexual o que el fet d'ésser homosexual no és adequat a dintre del seu vestuari.
Doncs ara, Lino, què hi dieu per part dels clubs? Estàs d'acord amb aquests raonaments que ens deia?
Bueno, jo suposo que ell deu estar, és molt més proper a aquest tema, per tant, jo també crec que hi ha altres motius, i és un tema, crec, generacional. Els nostres fills ja ho veuen totalment diferent, no? Llavors encara estem en un, no sé, en un moment en què no és tabú aquest tema, és tabú la sexualitat encara, per tant, crec que només focalitzar-ho en aquest col·lectiu és complicat. Jo crec que hem de fer tots un exercici amb el tema de la sexualitat primer, fins a arribar a aquesta normalització de qualsevol col·lectiu, de qualsevol orientació, no? Jo que tinc dos fills, crec que realment ells ho viuen ja totalment diferent, tenen nens a l'escola que obertament ho són, i conviuen amb ells, juguen al pati, a futbol i a qualsevol altre joc, i no tenen cap discriminació alguna ja en les escoles, no? I això jo crec que és importantíssim.
I com podria, doncs, actuar un club com, per exemple, doncs, el Sabadell, no? O un dels clubs associats a la comarca, per exemple, en el cas de que un jugador, doncs, decidís comunicar públicament la seva homosexualitat?
Jo crec que el millor és normalització. Per tant, jo crec que a l'escola ningú assenyala ni ningú diferencia amb una escola normal del nen que ja té una orientació, que notes que, bueno, que potser ja amb ESO i amb tal ja notes que hi ha nens que són diferents, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que en futbol hauria de passar el mateix, no? Potser de tant la por d'assenyalar algú, de poder sortir i ser el primer, o deu ser el més complicat. Si ho visquéssim d'una manera més normalitzada, crec que seria bastant més fàcil per tothom, per clubs, per entitats i els patrocinadors. Jo crec que avui en dia la diversitat o la pluralitat està ben vista. Per tant, no sé, parlo pels patrocinadors que té el Centre Esport Sabadell, el que busquen és aquesta pluralitat i aquesta normalització amb tot, no? I per això s'identifiquen amb aquests valors del Centre Esport Sabadell.
Sí, jo estic totalment d'acord. A nivell de societat, els nens, les noves generacions estan molt més preparades, ho veuen amb una normalitat. Com diu l'Anna, que al col·legi jo, les meves nenes sempre han tingut amics i amigues que són, pensen diferent en el tema sexual, i ells ho accepten molt més. Jo el que tinc clar, que el món del futbol és complicat en el sentit, bueno, sempre fins ara, i gràcies a Déu, està canviant bastant la cosa, és un món masclista. Sembla que l'esportista o el futbol en particular ha de ser un home, ser fort, i pot ser el mateix, però bueno, acceptant que pots tenir unes idees sexuals diferents, i això pues costa, i gràcies a Déu jo crec que cada dia estem millorant en aquest sentit. No sé si és la sisena o la setena vegada que fem aquest dia, aquí lo celebrem aquí a Sabadell, i ojalà, com diu el president de Panteres Grogues, ojalà no es tingui que parlar algun dia d'això, que no s'hagi de magnificar, perquè això s'ha superat, però encara estem en aquest tema de que hi ha molta feina a fer.
Encara queda molta feina a fer, i de fet suposo que us trobeu casos d'homofòbia en el dia a dia, en els clubs?
No, perquè ja t'he dit que no, és difícil, no es fa públic. Suposo que hi haurà molta gent que té una orientació sexual diferent, però no es fa públic, i per això no ens trobem. A lo millor sí que es poden trobar més a nivell, pues això, d'entrenadors, però jugadors, que jo sàpiga, no? I com diu el manifest, a nivell espanyol i pràcticament a nivell mundial, no? Hi ha molt pocs esportistes que estan en un primer nivell de sent d'èlit, s'han declarat homosexuals i bueno, això és una, jo crec que és una pena i ojalà tinguessin aquesta força i aquesta acceptessin la societat, acceptessin tot això, però bueno, pues, hi ha por a, fins que no has deixat de fer el teu esport o la teva activitat, hi ha por, suposo, a exhibir-te, no?
Uh-huh. Pau, creus, com comentaven, que seran les noves generacions les que potser faran el salt, no? I canviaran i explicaran amb tota normalitat doncs, quina és la seva orientació, la seva tendència sexual, sense que això doncs, provoqui cap problema?
Sí, sens dubte, jo crec que va cap aquí. A mi el que em resulta curiós, amb totes les experiències que, i l'experiència que tenim nosaltres doncs, cobrint el món de l'esport, que els casos que hi ha hagut de gent que es declara obertament homosexual doncs es fa a posteriori un cop acabada la seva carrera. Jo crec que, com diu l'Anna, no crec que sigui un tema de patrocinis, vull dir, avui dia doncs, es busca la pluralitat i es busca la diversitat i es busca la tolerància, etc. Simplement jo crec que la imatge que es projecta cap a fora és una imatge positiva de la persona que es declara obertament homosexual, només faltaria, però estic amb ells que costa de portes endins, no? De portes endins encara doncs, no sé si està ben vist, si falta atrevir-se a fer aquest pas, però vaja, jo els casos que conec, em resulta curiós que el món del futbol, aquí no en recordo cap, aquí a Espanya, no, ara mateix el cervell va pensant, però no recordo cap. En bàsquet sí que, per exemple, a l'NBA s'han donat alguns casos, però tots a posteriori, cap durant la seva carrera, i jo que tracto de prop també el món del waterpolo, em quedo amb un cas en concret, que és el cas de Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez és el jugador, anem a dir-ho així, estrella del Real Canoe, el millor equip de Madrid, que juga a Divisió d'Honor, a la màxima categoria, doncs fa qüestió de 3 o 4 anys va sortir de l'armari, es va declarar obertament homosexual i segueix competint, evidentment, sense problema, amb el Real Canoe, va anar a la selecció espanyola, està considerat com una de les icones també a Madrid pel col·lectiu homosexual. Vaja, jo crec que hem de prendre exemple i perquè serveixi d'això, no? Estadísticament crec que també és impossible i crec que el món del futbol ha d'haver-hi doncs, esportistes que siguin homosexuals i ho hem de tractar amb total normalitat i amb total diversitat, pluralitat, com crec que ho estan fent ja les noves generacions i crec que serà un aspecte que anirà millorant amb el pas dels anys. Passa que tots voldríem que s'accelerés una miqueta aquest procés.
Clar, perquè també doncs, l'esport, el món de l'esport ha de transmetre determinats valors, no? I com ara comentaves, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat i aquest respecte, no? També ajudaria i fins i tot serviria per les noves generacions també. Nosaltres hem volgut sortir també al carrer per saber què en pensen els nostres oients. Escolteu, perquè això és el que ens han dit.
En els esports minoritaris no ho veig tant. Ho veig més en el futbol o inclús en el bàsquet. Estats Units no tant, aquí sí, perquè no estem acostumats. I per poc que surti, doncs la premsa està molt, molt al tanto d'això. També hi ha molta més informació sobre el que ha passat envers les dones, envers la immigració. És com si formés part ja de l'homofòbia, la bestialitat, el masclisme imperant en els esports, com deia el futbol, ja forma part del sistema, ja han normalitzat això.
El simple hecho de la euforia que supone que tu equipo gane o pierda hace que a veces cometas errores a la hora de aplicar determinados adjetivos a la gente. Yo creo que va más por la necesidad de euforia de tu equipo que por otra cosa.
Yo creo que sí, que por mucho movimiento que se esté haciendo para combatirlo sigue habiendo bastante. No poder hablar abiertamente, bueno, como yo que sé, compañeros míos, por ejemplo, en mi equipo de rugby, hablan de sus novias, pues que una chica hable de su novia o que un chico hable de su novio, ¿no?
Puede ser que homofobia no, pero que tengan más vergüenza a salir. Yo creo que lo que tienen que llevarlo todo el mundo es con naturalidad. Si se lleva con naturalidad, todos somos iguales y no hay por qué ocultar.
Crec que hi ha una tendència a l'homofòbia, la veritat. No molt marcada, però sí que hi ha una tendència i que es veu una mica amb mala cara l'homosexualitat.
Home, a l'esport, com a manifestació en tal, per exemple, amb el futbol és evident, no? Amb els insults que hi ha des de la grada, el públic és molt poc receptiu, no?
Us espereu aquestes respostes i us vull fer dues preguntes, Pau, a tu, el paper dels mitjans de comunicació, no? De la premsa també a l'hora de tractar aquests temes, no? I després també a vosaltres el que comentàvem, no? Que escoltàvem els comentaris, que a vegades també se senten des de les grades, no? Aquests comentaris pejoratius.
Aquí està el tema. La primera és eliminar tota mena d'insult que tingui a veure amb qüestions d'orientació de gènere. Per tant, no ha de servir i no ha de ser un insult mai de la vida. Per part de la premsa, evidentment el que s'ha de reforçar en aquests casos és el missatge. Vull dir, al final tot depèn de com tractis aquesta informació. Recordo el cas de Justin Fashanu. Ell va sortir de l'armari, si no recordo malament, el 1990, ho va fer a The Sun, que és un diari totalment groc i sensacionalista del Regne Unit. I també llegint doncs, la història de Justin Fashanu, veus que va ser perseguit per la premsa del cor en els anys següents fins que no va poder més. Per tant, aquí tot depèn de com tractis aquest missatge. Si el tractes amb una qüestió d'una vessant de normalitat, de no passar res, d'anem a reforçar-ho, no pot ser que segueixi passant això en el món de l'esport, evidentment que és positiu. Si ho tractes com a veure què fa en la seva vida privada, aviam amb qui està, qui no està, no anem bé així.
Clar, hem de ser respectuosos i no tendenciosos amb els nostres comentaris. Moltíssimes gràcies, Pau, que sí que tens molta feina,
sí,
que et quedaries...
A les dues Hotels Suís.
A les dues Hotels Suís, gràcies, eh?
Merci a vosaltres.
I vosaltres, què en penseu d'aquestes respostes, no? I del que comentàvem, del paper de la premsa, no? Dels mitjans i també, no? Dels comentaris que moltes vegades escoltem i que són totalment pejoratius. I fins i tot denunciables, alguns.
Jo crec que nosaltres, bueno, jo que soc ja d'altres generacions, 50 i pico, venim de... Jo crec que la premsa o els mitjans hagin tingut un paper també proactiu en aquest sentit, no? Perquè les informacions en aquella època eren les que eren i d'alguna manera l'homosexualitat en aquella època s'associava a moltes altres coses, en les primeres vegades que havien els SIDAs, bueno, parlo de les noves generacions, aquí parlo de molt enrere,
sí,
no?
Sí.
Llavors jo crec que aquests missatges no van ajudar massa, perquè d'alguna manera... sense tenir informació, sense tenir proves científiques, durant molts anys es va estar associant l'homosexualitat a coses que no tenien res a veure, no? Llavors, que era un factor més, com podien ser una altra persona que tingués una altra orientació sexual. Per tant, crec que això tampoc no ha ajudat massa. En el punt en el que, ja siguin mitjans de comunicació, pel·lícules, el que sigui, puguin donar aquesta altra visió de la normalitat, jo crec que això ajudaria moltíssim. Perquè en la retina de molts encara està tot el mal que es va fer durant molts anys amb unes històries que tampoc eren del tot certes.
Jo penso que els mitjans de comunicació, tant a tots els nivells, els xarxes socials, que estem vivint en un moment tan ràpid com van les coses, ben utilitzades, són boníssimes, però hi ha moltíssimes vegades que la gent no sap utilitzar-les i pot fer molt mal, no? Bueno, però això no passa en aquest tema que estem parlant, sinó en tots els temes que podem comentar, no? Podem debatre. Jo crec que seria molt pues, fer... Perdó. A nivell d'educació social, no? La gent que estigués conscienciada de que pot fer molt mal amb els comentaris, de que la gent... Hi ha gent que no pensem igual en homofòbia i en qualsevol tema... I ens trobem en aquest moment en aquesta societat. Jo crec que els mitjans de comunicació el que fan és pues, ser, com diuen, notaris de l'actualitat. I sí que haurien de ser, o haurien de tenir molta cura en els comentaris que fem. Però, bueno, com dic, tot ben utilitzat, tot ben parlat i en un to positiu, jo crec que anem pel camí bo, jo crec que a nivell, ja t'he dit, que a nivell de societat, de nens, col·legis, està molt més normalitzat. I nosaltres el que estem fent ara és una mica, doncs, això, intentant aquí ara mateix intentar donar visibilitat a aquest problema, que segurament no és d'ara, sinó de moltíssims anys, i que ara estem una mica millor en aquest sentit. I com diem abans, encara hi ha feina, molta feina a fer, però jo crec que bueno, s'està fent el que es pot, no? Dintre dels mitjans, dintre de les persones que estem d'alguna manera involucrades en aquests temes, puntualment, encara que sigui una vegada a l'any, però jo crec que bé, tot el que es faci està bé, no?
Doncs en aquesta línia, Toni Travieso, de Panteres Grogues, demana que accions com la del Sabadell i la dels clubs de la comarca siguin imitades per les entitats més grans.
El que va fent a partir de diumenge creiem que és una de les tasques importants que hauríem de fer i que hauríem d'intentar difondre entre la resta de clubs i d'equips, fins i tot a la primera divisió. Reconèixer que existeix LGTBI-fòbia en el món del futbol és el primer pas i el més important per intentar eliminar-la.
Per què creieu que els clubs de primera divisió no es mouen gaire en aquesta direcció, en aquesta línia? Per què els hi costa potser doncs, fer propostes com les que vam veure diumenge al Centre d'Esports?
Jo desconec si s'ha intentat.
Sí, sí, no, tampoc. Nosaltres, des de la nostra modestia, des del primer moment, ja t'he dit, no sé, ara no sé si són 6 o 7 anys, no me'n recordo bé, hem fet el que ens tocava, el que ens va demanar, i bueno, som una ciutat gran, però a la vegada petita, no? Si estem parlant d'una entitat gran però petita, si la comparem amb un Barça o un Madrid, no? No sé, no sabem si s'ha intentat o no, però la veritat és que costa molt. Costa molt que la gent s'involucri en aquests temes. Bueno, nosaltres, pues, com diem abans, hem fet el nostre granet de sorra i ojalà pues, algun dia pogués sortir, pogués parlar i pogués fer un manifest al camp del Barça o al camp del Madrid o a camps grans, no? Que això pues, segurament donaria molta més visibilitat i la gent faria més cas al tema, no? Seria molt bo.
I creieu que el futbol és més homòfob que la resta d'esports o simplement és el més visible?
És el més visible. Tothom parla de futbol, tothom sap de futbol. El que passa, a veure, ara estem parlant de l'homofòbia al futbol, mm-hmm. No l'homofòbia a l'esport, i per això una mica ho hem d'individualitzar en aquest esport només. Però m'imagino que a tot arreu ja existeix aquesta problemàtica i que, lògicament, el món del futbol pues, té molta més visibilitat i, de fet, pues, nosaltres, juntament amb les entitats de Panteres Grogues i l'Ajuntament i tot això, pues, intentem aprofitar també una mica la visibilitat que té. De fet, una mica el tema de fer-ho al camp del Sabadell amb un partit del Sabadell de segona B va una mica en aquesta línia. Els 4 o 5 anys anteriors també s'ha fet un partit on la selecció de jugadors de Sabadell han jugat un partit contra uh-huh. ells, però no arribaven, a lo millor i van decidir l'any passat, juntament amb l'ANA, amb el Sabadell i amb l'Ajuntament, pues, donar un pas més endavant, i això és el que s'està fent ara, i jo crec que ho van encertar.
Sí, en aquest sentit és més visible, no?, tota aquesta tasca de fer doncs, un partit en lloc dels partits amb els jugadors amateurs, no?, que es feia abans.
Uh-huh. Sí, sí, jo he viscut durant, ja t'he dit, uns quants anys i estava molt bé i, bueno, feien el que podien. Uh-huh. A lo millor en aquell moment la situació no donava per poder fer més, i quan van oferir al Centre Esports Sabadell la possibilitat des del Departament de Drets Civils, des del Departament d'Esports, els clubs i el Sabadell, lògicament, que és el club referent de la ciutat, tothom va estar encantat i creiem que ha sigut un gran encert.
Anna, en aquest sentit, des del club, com us vau doncs, animar a fer aquesta proposta? Quina és l'acollida, no? La implicació, i també quant de temps necessiteu per preparar doncs, tota aquesta jornada?
Bueno, la veritat és que la proposta quan va arribar de l'Ajuntament i de l'INO, de l'Associació de Clubs, la primera reunió ja vam acceptar perquè creiem que és importantíssim i bueno, sempre estarà allà el Sabadell per recolzar tot el que dèiem, no? Aquesta normalització, sobretot tolerància davant la pluralitat, sigui quin sigui el tema. I la veritat és que feina poca, perquè des de la regidoria i el Lino ja ho porten tot molt bé.
Posar l'escenari, no?
Ben lligat.
El temple que hi ha els companys d'esport.
Nosaltres, doncs, d'alguna manera, fer-ho arribar a les escoles base, als nens, el que és cartelleria, el uh-huh. que és comunicació a través de totes les xarxes socials i tots els nostres canals, uh-huh. i fer aquest ressò, no? També dir que tots els clubs de la ciutat han participat. Vull dir, recordo l'any passat el vídeo, que a més està de Pau també, que tots absolutament, els clubs del Vallès van acceptar i van participar en un tros del vídeo, no? Per tant, tots
positiva,
conscienciats.
No? I se'n parla els vestidors, els entrenaments, els desplaçaments d'aquesta jornada, d'aquest tema?
A veure, el vestidor i els desplaçaments, i es parla de tot. Si la sorpresa que es donaria a la gent de que el futbolista és una persona normal i corrent, amb unes habilitats per fer la seva activitat, que és el futbol, i res més. Hi ha un vestidor, hi ha de tot. Hi ha gent més intel·ligent, menys, més d'unes idees polítiques, d'altres idees polítiques, però es parla de tot. I si no es parla més d'això, és perquè potser pues no hi ha gent que potser se sent homosexual Pues yo no digo por lo que estén hablando, por todo lo que estén hablando, uh-huh. pero un vestidor es un vestidor, es una persona, son personas que conviven, son partícipes de un objetivo, de una actividad, y son gente muy normal, que se pasan bien, ploran, riuen, guanyan, perden, es un vestidor, es una cosa muy normal. Uh-huh. T'ho dic per experiència, o sigui
que... ho sé. Més enllà d'aquesta jornada, no? També d'aquesta entrevista, aquesta tertúlia que hem fet avui també per conscienciar, no? els nostres oients, què es pot fer? Què es podria fer des de les entitats per eliminar doncs, aquesta homofòbia? Quines accions més es podrien portar a terme?
Nosaltres podem treballar amb les escoles base, no? amb els nens que ens arriben a nosaltres, i després també tenim amb el Consell Escolar unes visites de les escoles de Sabadell al Centre Esport Sabadell, on d'alguna manera parlem de la història de la ciutat, de la nova Creu Alta, i també es fan unes xarres amb d'hàbits saludables, uh-huh. i dins d'aquests hàbits saludables, sembla una tonteria, però està també el pensament saludable, no? i llavors es parla de tot una mica. I un dels punts és aquest, no? conscienciar la gent de la normalització i de què. Però ja et dic, quan parles amb generacions més joves, per a ells fins i tot es fa estrany parlar d'aquestes coses perquè ja les veuen normals.
Sí, sí, no, no. Nosaltres, la gent que està al front de les entitats, el que ens toca és treballar, en aquest cas l'homofòbia, el masclisme, el racisme i tots els ismes que hi ha, no? I de fet, podem aprofitar la importància que té el futbol a la societat, pues aprofitar aquestes eines per poder treballar-lo, poder millorar i que algun dia ojalà no sigui necessari. Però tot, nosaltres, per exemple, ara, el que parlaves abans de quan les entitats grans s'involucren, la setmana que ve nosaltres allà a l'escola de futbol ens van oferir la Federació Catalana fer un treball sobre el bullying, no?, al futbol infantil o a l'EBI. I, de fet, es farà un estudi. Però saps per què a lo millor als nanos les agrada o als pares? Pot ser. Perquè està la Fundació Futbol Club Barcelona. Només veure el Futbol Club Barcelona al costat d'algú, ja els ulls de la gent ja comença tal. Bueno, pues a mi és una mica el que m'agradaria que en aquest tema, en qualsevol tema que fes una bona tasca de millora en la societat, que s'involucressin aquests clubs grans com ho estàvem parlant abans.
Uh-huh. Clar, perquè doncs tenen molta més visibilitat, no? I l'impacte seria brutal, i les dades ens fan reflexionar. Per exemple, aquest últim divendres, abans del partit, el dia 15, l'Observatori contra l'Homofòbia denunciava 21 agressions en el que va d'any a Catalunya. La xifra quadriplica la registrada l'any passat en el mateix període. O una altra dada, les entitats LGTBI també van recollir el 2017 un total de 623 incidents d'odi a tot l'estat espanyol contra persones basant-se també en la seva orientació sexual. Més de la meitat dels casos analitzats es van donar en espais propers a la víctima, i un dels espais propers també doncs, és el club on es fa esports. Per això que les dades demostren que en realitat necessitem, no?, visibilitzar aquesta problemàtica, que els jugadors comencin doncs, a sortir de l'armari, com dèiem al principi, a demostrar tots aquests valors, no?, que haurien d'incloure en l'esport.
I sobretot a denunciar, i que els companys que veuen això també perdin una mica la por i que facin sentir d'alguna manera malament a les persones que ho fan. No? Si tothom fa conxorxa, per d'una manera, és més complicat tant pel que rep l'agressió o a vegades el distanciament, no?, que els hi fan com aquest bullying. No sé, crec que l'entorn és molt important, i si hi ha només una persona conscienciada que vulgui canviar les coses, ho pot fer si està proper a aquesta persona.
Uh-huh. De fet, no parlem ara d'homofòbia, però hi ha un altre cas que ens ha cridat l'atenció, que ha estat la suspensió del partit entre el Terrassa B i el Vila de Cavalls, corresponent a la segona divisió femenina, arran també dels insults masclistes, no?, proferits als jugadors de l'equip de veterans del Terrassa, que van increpar les jugadores amb comentaris sexistes com aneu-vos a la cuina o aneu-vos a fregar. La junta al final del club agarenc doncs va decidir retirar l'equip de veterans de la competició. Que en penseu? Que en aquest sentit també doncs, encara ens queda, no?, per avançar. Hem de canviar la mirada, hem de començar doncs, a incorporar també doncs, a uns altres tipus de valors en aquest sentit.
Jo crec que sí, jo crec que s'ha de treballar i s'ha d'intentar sempre en positiu millorar les coses. El que passa també hem de tenir cura de que, com dèiem abans, les xarxes socials o el Twitter, no? Twitter per dir alguna cosa, fa molt mal i hem de tenir molt coneixement de les coses, dels arguments. A lo millor no tot és veritat, no tot és mentida, no tot és blanc, no tot és negre. El futbol existeix, i si ha passat això, que se'ls castigui, el que sigui. La dona, lastimosament, ha estat molts anys no protegida, mal mirada, mal cuidada, digue-li com vulguis. I hem de treballar molt en aquest sentit, però s'han de saber les coses per poder opinar, no? Jo crec que hi ha molta feina a fer en aquest sentit, però a vegades també no m'agrada que potser s'aprofitin de les coses perquè sí. El món del futbol hi ha moltes discussions, per exemple, no es pot insultar, no sé, no m'agrada parlar malament, i en canvi, es pot insultar i no es pot dir algunes coses que estan penades, no? És un tema delicat i que la gent que estem allà, pues, al front, no hem de pagar tots per un o dos que s'equivoquin. Clar, fer fora un equip de futbol sencer és molt dur, és molt greu. El que ha pres la decisió, pues, l'haurà pres perquè és el que l'ha de fer. Però potser estan pagant 30 persones per dos o tres que s'han equivocat. No ho sé, és un tema delicat.
I amb això també coincideix una mica amb el Lino, i no és que no recolzi el tema femení, com pot suposar. Al revés, els nostres jugadores van fer la sentada la següent setmana i cap problema. El que passa és que les xarxes socials moltes vegades magnifiquen les coses, no? I un cop s'han magnificat, als clubs no es queda d'altre que agafar i prendre unes decisions per una mica aturar el tema i que no es faci més gran. Probablement hi deia haver algunes paraules que no deien estar adequades, però una persona pot tenir per motius personals o té un mal moment i diu una cosa en un moment que no toca, i això ha derivat en unes conseqüències realment nefastes per clubs de futbol, per la veterania de molts jugadors, i en tot cas, doncs, suposo que el companyerisme de tot un equip ha fet que tot un equip de veterans ja no continuï al seu gran equip, no?
Per això potser seria interessant, ara penso, no? Doncs en introduir, per exemple, un tercer temps de convivència entre els dos equips que juguen i les aficions, com per exemple fan el rugby o a l'hoquei Herba o al Poble de Voler, a prop de Huesca, que també doncs van poder veure un reportatge de Movistar Plus on es veia, no? Doncs aquesta convivència, a vegades, doncs, per demostrar que s'ha acabat el partit, però que cal respectar-se, no?, entre les aficions, i cal doncs arribar a aquest equilibri, a aquest pacte.
Sí, sí, vamos, jo estic encantat que existeixi el tercer temps al rugby i al hockey. Jo tinc ara uns nebots que estan jugant a hockey, i els seus pares també juguen a hockey sobre herba a nivell de veterans, i fan l'aperitiu tots just quan acaba el partit. Però aquesta mentalitat, no sé si el futbol ojalà arribi algun dia, però ara mateix no la tenim.
No, per això ho deia, que potser doncs seria difícil, interessant, no? Tot i que sembli una quimera a dia d'avui.
Per exemple, mira, hi ha esports que quan acaben el partit es poden dutxar junts, no? El futbol és difícil, per què? Perquè sembla que una miradeta del partit, que aquell tal, no sé, no s'aconsegueix. Ojalà d'aquí a un temps es pugui aconseguir, però tu vas a qualsevol esport i s'estan dutxant junts. No sé, waterpolo, bàsquet i handball ja més difícil, però waterpolo, hockey, rugby...
Jo venia del tennis i l'hotel, tenis, per exemple, amb dones podies agafar habitacions dobles, amb homes era impensable agafar una habitació doble, i deies, per què? Pues, jo feia igual els equips de veterans i de normals, i amb les dones eren dos per habitació i els homes, vaja, ni preguntaves ja, perquè era inimaginable, no? Cosa que sorprèn. Però ja et dic, jo crec que és un tema que les properes generacions ja ho llegiran d'una manera totalment diferent.
Sí.
I aquests vestigis que hi ha de l'educació que han rebut, perquè al final aquesta gent no estan equivocats, no, és el que han viscut i és el que en aquell moment els hi ha donat. No se'ls pot ara tampoc penalitzar quan és de l'únic que coneixen. No,
l'educació és el motor d'aquesta societat, i també és molt interessant que totes les entitats que fomenteu doncs aquestes pràctiques esportives també, mica en mica, doncs aneu aportant el vostre granet de sorra, en partits com el de diumenge, venint a participar a tertúlies com aquestes i fent petites accions en el dia a dia. Moltíssimes gràcies a tots dos i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Gràcies i bon dia.